It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García. Salut amb el Parc Taulí.
Com molts de vosaltres ja sabreu, alguns per experiència pròpia, aquestes setmanes ens trobem en plena epidèmia del virus de la grip, una patologia que ha fet créixer els pacients que cada setmana arriben a les urgències del Taulí, molts dels quals són nens. A més, per aquestes dates també han augmentat els infants afectats per altres virus que provoquen problemes a les vies respiratòries. Per exemple, des del mes de novembre s'ha registrat una epidèmia de bronquiolitis i ara ens trobem en plena epidèmia del virus respiratori sincitial, del qual se n'han registrat un centenar de casos que han requerit ingrés a l'Hospital de Sabadell. Tot plegat s'assuma als refredats causats per altres virus, com el rinovirus, que apareixen amb els canvis de temperatures. I per parlar de les patologies de les vies respiratòries que afecten la població infantil, avui parlem amb el cap d'Hospitalització Pediàtrica del Taulí, el doctor Valentí Pineda. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Primer de tot, entre els mesos d'octubre i març és quan es registren les epidèmies o els punts més alts de contagis de malalties respiratòries en nens. És perquè les baixes temperatures multipliquen aquest tipus de virus o perquè els nens també tenen menys defenses quan fa fred?
No, és realment perquè la temperatura ambient, quan refreda, els virus tenen més capacitat de viure tant a dins com a fora del cos humà. I durant els mesos de finals de tardor, començaments d'hivern o ple hivern, pues, hi ha més infeccions respiratòries degudes al fred. El que no vol dir que perquè una persona no vagi abrigada s'encostiparà més. Vol dir que quan fa fred venen els virus i entren per via respiratòria, amb la qual cosa això és una cosa absolutament inevitable. I a l'hemisferi nord, que és on vivim nosaltres, tant al nord d'Europa com al sud d'Europa, pues, en principi l'epidèmia és exactament els mateixos mesos, amb la qual cosa diferents temperatures a diferents països porten la mateixa epidèmia, amb la qual cosa és el fred en general, uns graus més amunt, més avall, que porten els virus.
I quants casos de nens amb malalties de les vies respiratòries podeu arribar a atendre a urgències cada dia per aquestes dates, doctor?
Bueno, això és molt difícil de calcular. O sigui, una cosa és els casos que detectem el virus en concret, que ho fem només en els casos més greus, els casos que necessiten hospitalització. Això ho fem amb el virus respiratori sincitial i ho fem amb els virus de la grip. Amb els altres virus no ho fem perquè és molt complex el diagnòstic, i aquests sí que són, com has dit al començament, doncs amb una temporada de bronquiolitis per virus respiratori sincitial podem ingressar entre 120-130 nens a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, i per grip uns quants menys, a lo millor doncs uns 25-30, és bastant diferent, és bastant més agressiu un que l'altre. Però això és la punta de l'iceberg, o sigui, això no només és la mostra dels casos més greus que ingressen en un hospital. A nivell d'atenció primària, doncs aquests números podem multiplicar per 4, per 5, per 6, però és molt difícil perquè no hi ha un estudi epidemiològic que digui exactament el número de casos, però probablement estem parlant de nens menors de 4 o 5 anys, seria doncs, el 70-80% de les visites que es fan a atenció primària en aquests moments.
I quina diferència hi ha respecte a la resta de l'any?
Ah, absoluta. El resta de l'any no hi ha aquests virus. Sí, aquests virus estan relacionats amb les èpoques de tardor i hivern, amb la qual la resta de l'any no tenim grip, no tenim virus respiratori sincitial. Sí que tenim altres virus, però són molt menys agressius, molt menys, no cursen amb aquestes grans epidèmies que s'acumulen molts casos en pocs mesos o en poques setmanes, i realment el resta de l'any no té absolutament res a veure.
Uh-huh. Anem desgranant un per un aquest tipus de virus. Per exemple, el virus respiratori que comentàvem al principi, el sincitial, de què es tracta? Com funciona?
Bueno, aquest és un virus que en principi apareix cada any. Això sempre cada any parlem del mateix, però realment és una cosa que no és puntual. O sigui, cada any passa, des que coneixem o des de sabem les maneres de detectar-lo a nivell de laboratori, pues, ja fa molts anys, i des de sempre hi ha una epidèmia de bronquiolitis per virus del sincitial, que sol començar a mitjans finals d'octubre, d'octubre pot variar, no ho sabem massa per què, però pot variar una mica un any a l'altre, però cada any passa el mateix, i és un virus que en, el, en els nens més grans, per sobre dels 2-3 anys de vida, i en els adults, dona quadres molt lleus d'infecció de vies respiratòries altes, el que es coneix com un refredat comú, però en el nen menor d'un any, i sobretot menor de 6 mesos, i en els nens que tenen malalties de base, com prematuritat, com afectació crònica pulmonar, afectació cardíaca crònica, doncs donen quadres realment greus i que provoquen ingressos no només a planta, sinó a cuidadors intensius pediàtrics, amb el qual és en aquests moments el virus pediàtric en els nens menors de 6 mesos més agressiu que tenim, però això es dona cada any, o sigui que ho podem preveure d'alguna manera, sabem que arribaran.
Ja ho comentava, no?, que és la principal causa d'ingrés, no?, en aquest tipus de pacients. Sí. A quin percentatge suposa del nombre de pacients que no poden tornar a casa?
Bueno, això és una altra vegada és difícil, perquè nosaltres no fem la prova del virus respiratori sincicial a tots els nens que venen a urgències o que van al centre d'atenció primària per un quadre respiratori, amb el qual és molt difícil parlar de percentatges, només podem parlar de número de casos que ingressen en un hospital per aquest virus, perquè només fem la prova d'aquest virus en els que ingressen a l'hospital o els que ingressen a cures intensives, o sigui, la gent que té un virus o que el té probablement i que li ocasiona un refredat no li fem la prova, no sabem que té un virus sincicial, amb el qual parlar del percentatge que ingressa o no ingressa sobre un total del nombre de virus és una cosa absolutament desconeguda, però se sap que en principi aquest virus pot afectar el 50 o 60% de la població cada any, a altres estudis que s'han fet a altres llocs del món, i que realment a la majoria dels casos provoca quadres respiratoris lleus, excepte doncs, en els nens aquests petits, que són els que detectem nosaltres. Els altres no els fem proves per saber-ho perquè el quadre no és greu.
I per què és important aquest ingrés? És a dir, quines atencions han de rebre aquests pacients?
Bueno, perquè la bronquiolitis és una inflamació dels bronquis més petits del pulmó, i si es tapen de mocs, que és el que fa aquest virus, doncs el nen o el lactant petit s'ofega i necessita oxigen suplementari, necessita un repòs a l'hospital, moltes vegades amb alimentació amb sonda, no pot menjar perquè el menjar, només el sol fet de menjar es cansa i necessita encara més oxigen, i realment l'observació és obligada durant entre 3, 5, 7 dies depenent de l'edat, depenent de la gravetat, però són nens que necessiten l'ingrés per administració d'oxigen, bàsicament.
No estar sota la supervisió podria suposar un perill per a la vida d'aquests nens?
Supervisió, amb què et refereixes?
Aquest ingrés que comentava.
Sí, és que és obligat, o sigui, no, si tu no els dones oxigen, és evident que es podrien morir, o sigui, és, si tu no fas aquesta, més que supervisió, tractament i administració d'oxigen, quan cal, pues és evident que sí que podrien tenir seqüeles gravíssimes.
I com es pot saber, doctor, si quan els nens estan afectats per un refredat normal o per una afectació d'un virus com aquest? O sigui, en quin moment és recomanable que vagin a l'hospital en lloc del CAP?
Bueno, l'hospital en lloc del CAP no fa falta, o sigui, el metge d'atenció primària, si tenim pediatres d'atenció primària, que és un altre tema, el pediatre sap d'alguna manera quan pot estar davant d'una infecció per aquest virus i quan pot haver-hi un empitjorament i quan aquest empitjorament cal que vagi a urgències. No, els pares en principi no els hi podem donar la responsabilitat de saber quan una infecció de vies respiratòries altes acabarà amb una bronquiolitis al cap de 2 o 3 dies i tindrà que anar a urgències. En teoria ha d'haver-hi un pediatre que l'ha de visitar i de decidir si aquest refredat del primer dia, segon dia, comença com un quadre de bronquiolitis a partir del tercer o quart i després està derivant a l'hospital. I això, pues, en principi, pues, tenim el metge, el pediatre de capçalera, que és el que ha de decidir.
Existeixen nens que són més vulnerables que altres a aquest tipus de virus o
sí,
d'infecció?
Sí, el que dèiem abans, en principi no només l'edat és important, que és evident, que és el menor, com més petit, més greu pot ser la bronquiolitis per virus respiratori sincicial, sinó també els nens que tenen malalties de base, tot i ser petits, a més, si han estat prematurs per sota de 35 setmanes, si en tenen una malaltia cardíaca de base, si tenen una malaltia pulmonar de base, si tenen una malaltia renal de base, si tenen una malaltia neurològica de base, totes aquestes coses fa que en el moment que tingui la bronquiolitis pugui ser molt més severa.
I expliqui'ns algunes mesures que ens ajudarien a l'hora de prevenir, no?, aquest tipus d'infecció.
Bueno, les mesures sempre són generals, o sigui, la infecció respiratòria, només hi ha poques maneres, i totes són les mateixes per prevenir-les, que és el rentat de mans quan tu tens contacte amb nens d'aquestes edats, l'aïllament respiratori, intentar no massificar el número de nens en llocs tancats, no anar a centres comercials on hi ha molta gent, no anar a classes molt tancades on hi ha molts nens, són les mesures bàsiques de prevenir la infecció respiratòria, perquè, com he dit abans, el fred és evident que porta els virus, però els virus es transmeten del coll d'una persona al coll d'una altra persona, amb la qual el contacte entre les persones és el que fa que es transmetin aquests virus. Tenir la gent no tan en contacte, tenir rentar-te les mans abans i després, fa que d'alguna manera puguis evitar, tot i que, a veure, evitar la infecció respiratòria, si fos evitable, cada any no estaríem parlant del mateix, de la epidèmia de la grip, de l'epidèmia del virus sincitial, o sigui que sí que podem fer coses, però no podem pretendre que no ens vinguin aquestes epidèmies, perquè, com he dit al començament, no són prevenibles d'una manera eficaç.
Uh-huh. El que sí que podem fer és tenir clars quins són els símptomes per anar com més aviat possible al pediatre. Recordi'ns aquests símptomes.
Sí, el problema dels símptomes de les bronquiolitis és que el primer segon dia poden tenir símptomes absolutament similars a una infecció de vies respiratòries altes, un refredat comú com un altre qualsevol, amb el qual a les primeres hores és difícil, però quan veiem que un nen, sobretot per sota dels 6 mesos de vida, comença amb un quadre catarral amb tos intensa i veiem que comença a rebutjar l'aliment, a menjar pitjor, a començar a respirar amb certa dificultat, això és un signe absolutament d'alarma per, durant aquests mesos d'octubre, novembre i desembre, anar al pediatre, i si el pediatre ho considera oportú, pues enviar-ho als serveis d'urgències.
Expliqui'm si han arribat altres tipus de virus desconeguts que també afectin a altres casos.
Bueno, en principi tenim diversos virus, no? Amb el temps estem d'alguna manera millorant moltíssim el diagnòstic de diferents virus que poden fer infecció respiratòria, tot i que no es fan de forma reglada com ho estem fent amb grip i virus respiratori sincitial. Aquests són els dos que tenim proves més a l'abast i més assequibles, inclús econòmicament, per l'hospital o pels centres d'atenció primària per poder-ho detectar, i realment hem de parlar d'aquests virus en els treballs o investigacions o treballs que s'han publicat a altres puestos, perquè no els fem de forma rutinària. Però si hi ha altres virus, seria després d'aquests dos, hi hauria el rinovirus. El rinovirus és un virus que d'alguna manera és el típic de la infecció respiratòria, vies altes més lleu d'infecció respiratòria, tipus refredat comú, tot i que està descrit que el rinovirus també pot fer algun quadre de bronquiolitis, inclús de pneumònia important en nens molt petits. Després tenim un que es diu metapneumovirus, que també és un que realment és bastant similar al virus respiratori sincitial, però molt menys freqüent i molt menys epidèmic que el virus respiratori sincitial. Tenim el bocavirus, i en principi...
Què és el bocavirus?
Són noms de virus que jo crec que no. Nosaltres els coneixem perquè es detecten, però són virus respiratoris que cada un té el seu nom depenent de la família de on ve, depenent del microbiòleg on el situa per tipus de virus, i són els que, tenen aquests noms a vegades diferents.
Sí, que criden l'atenció,
Que criden l'atenció, però d'alguna manera són noms relacionats sempre amb la via respiratòria alta, boca, metapneumovirus, virus del pulmó, bocavirus de la boca, rinovirus del nas, de rino, o sigui que han anat agafant noms una mica per intentar que la gent ho relacioni amb la via respiratòria.
I què es fa en aquests casos? Quin és el procediment?
A veure, és el de sempre, o sigui, sabeu que els virus no tenen tractament específic, no tenim antivirals per aquests virus, excepte el de la grip. A la grip sí que hi ha tractament antiviral que en la gent de risc es pot utilitzar, que és, hi ha medicaments contra el virus de la grip, tot i que només s'utilitzen en persones de risc, com en casos molt greus. Els altres virus no tenim medicaments per ells, i amb la qual cosa tots són mesures de suport. El mateix que deien del virus sincitial, quan és greu s'ingressa, s'administra oxigen, es posa sonda nasogàstrica per alimentació perquè el nen no es cansi mentre es mengi, i s'espera que el virus marxi, que això passarà entre 3, 5, 7 dies, depèn de la gravetat de cada quadre. ¿Vale? I tampoc tenim vacuna, o sigui, sí que en la prevenció tindríem vacuna només per la grip, no tenim vacuna vacuna pels altres virus respiratoris, eh? Però de tota manera la vacuna de la grip que hi és, la gent se la posa molt poc, amb la qual cosa tampoc era una crítica que realment hem de tenir molt, molt, molt en compte i tenir-la sobre la taula.
Mm-hmm. Sempre es parla de col·lectius de risc, els nens també s'haurien de vacunar llavors de la grip?
Bueno, això és un tema complicat, és un tema que això és un tema de salut pública. Hi ha països al món que vacunen de forma rutinària a tots els nens, i això ho està fent als Estats Units, ho està fent Anglaterra, ho està fent algun país del nord d'Europa com Noruega o com Finlàndia, eh? I no només serveix la vacunació universal dels nens per prevenir la grip en els mateixos nens, sinó que, com que els nens són els màxims transmissors de la grip perquè l'agafen amb molta més freqüència que els adults, fa que els adults tinguin menys grip pel contacte, disminució de casos en el nen, disminució del contacte amb, aquests, amb el cas índex que serien els nens. Això ja ho han decidit ja fa anys als Estats Units, ja ho ha decidit Anglaterra els últims 2 o 3 anys, i bueno, això és un problema aquest de decisió de salut pública. La vacuna de grip ens costa molt implementar-la. De fet, aquests països han vacunat a nens perquè després d'anys i anys mai han aconseguit altes cobertures de la vacuna de grip en adults. Els adults es vacunen menys que els nens, i això és una cosa que ho sabem de sempre, no només d'aquesta vacuna, sinó de qualsevol altra vacuna, amb la qual hi ha països que ja han decidit fa anys que vacunar nens pot d'alguna manera evitar malalties als adults, amb la qual això jo diria a nivell personal, per l'experiència, jo treballo en vacunes, estic al comitè de vacunes de la Societat Catalana del Departament de Salut i en aquests moments també de la Societat Catalana de Pediatria, doncs és un tema que tenim sobre la taula, és que és complicat la vacunació universal d'una vacuna com la grip, perquè és una decisió pues, complicada i que s'ha de detallar els pros i contres, el cost d'efectivitat, i no és fàcil.
Uh-huh. Ara precisament estem en el punt àlgid de casos de grip tant en adults com en nens. No sé si ens podria, aprofitant que el tenim, fer quatre ítems a com si fos una mica de resum del que és la grip i una mica de quan hem de buscar doncs, allò, consulta externa, i quan hem de començar doncs, a optar pels antibiòtics també, per no fer un abús.
Bueno, parlar de grip i parlar d'antibiòtics és una incongruència, perquè la grip és un virus i com a virus l'antibiòtic no té cap efectivitat, però sí que és veritat que el virus de la grip pot donar coinfeccions. O sigui, coinfeccions és quan tu tens una primera infecció viral, en aquest cas, com la grip, tenir, si ets una persona gran, si una persona de més de 70, 75 anys o malalties de base, doncs pel mateix problema de manca de defenses, un virus de la grip predisposa a fer altres infeccions, a lo millor bacterianes, i en aquest cas sí que es dona un antibiòtic, perquè després d'una grip has fet una pneumònia, per exemple, no? Vull dir, s'ha de saber diferenciar si l'antibiòtic per la grip no, però cuidado amb la grip que dona coinfeccions bacterianes que potser poden requerir tractament antibiòtic. Dit això, la grip també, com el virus respiratori sincitial amb el nen, ve cada any i cada any ve. O sigui, no ens hem d'atabalar, o sí que ens hem d'atabalar, però hem de preveure que vindrà. No podem posar-nos les mans al cap cada any amb el mateix quan sabem que cada any vindrà la grip. Cada any vindrà la grip i cada any una epidèmia podrà ser més important o no, depenent dels petits canvis que puguin haver-hi d'aquest virus, perquè és un virus que va canviant de forma menor o major, depèn de diferents anys, i que realment a vegades pot ser més greu, menys greu, més casos o menys. La vacuna que es dona a la gent gran, que no és molt alta la cobertura, però es dona, pot ser més o menys eficaç, depenent també de l'any, i això farà que tinguem més o menys gas en aquell any. La grip, quan hem de consultar, doncs estem amb el mateix. És un quadre en principi autolimitat que acostuma en l'adult a cursar amb febre i el típic malestar general amb miàlgies, artràlgies, amb dolor muscular, etcètera, i que sol ser autolimitat en 3, 4, 5 dies com a molt, i en el nen és bastant similar però amb més quadre respiratori. El nen fa més infecció respiratòria amb el virus de la grip, fa més bronquitis, fa més infecció respiratòria. El mateix que dèiem el virus sincitial, observació i veure l'evolució. Quan un virus a la grip o una infecció, que pot ser un quadre gripal, dura més de 3, 4, 5 dies, la febre no baixa, no hi ha una milloria, pensar sempre, sobretot si som nens molt petits o adults molt grans o amb malalties de base, pensar que pugui haver una complicació, una coinfecció bacteriana, i això el metge de capçalera en l'adult o el pediatre en el nen, doncs el que ha de decidir acabar a l'hospital o no per descartar una complicació de la grip en forma d'infecció o coinfecció secundària.
I com es preparen els professionals del taulí per l'arribada d'aquestes epidèmies de virus per als nens?
Bueno, a veure, els professionals ens preparem el que ens preparem. Ens preparem molt, el que passa que els recursos són els que hi ha. Si estem parlant que passem de tenir taulí, per exemple, de 300 visites al dia, a tenir-ne 500, i no hi ha recursos per posar el doble de metges, infermeres, llitarers i llits, pues, pots concloure, o podem concloure, o pots entendre que realment, per molt que ens preparem, supera sempre les expectatives. Però també és veritat que gestionar personal de forma provisional, puntual, durant 2-3 mesos és molt difícil. Si tu t'arriba una epidèmia de grip, que arribarà com cada any, i se sap, i tu vols duplicar el personal, d'on treus el doble de metges, el doble d'infermeres? No hi són, no existeixen. La gent no treballa només 3 mesos l'any, és una professió d'alt grau. Vull dir, no, els metges no estan allà esperant que els truquin per 3 mesos, els mesos de novembre, desembre i gener, i que allò solucioni el problema de l'epidèmia. Això és molt complicat, s'ha de gestionar temporalitat, perquè la grip és temporal, i això és molt difícil. Es fan esforços per reforçar tant els serveis d'atenció primària com d'urgències, però gairebé mai són suficients, perquè és molt difícil duplicar el personal, primer per recursos i després perquè tampoc trobaràs suficient personal per poder cobrir això. No és viable. Vull dir, això és una cosa que s'ha de preveure d'alguna altra manera, i algú ha de posar fil a l'agulla i preveure tot això, però en base a tenir un personal que puguis augmentar en aquella època, perquè has de donar feina el reste de l'any també.
Clar, llavors com seria, quina seria la solució?
Bueno, jo no soc polític ni treballo a Salut Pública, però probablement hi hauria alguna altra solució, vale? Aquesta és la història. De tota manera, sí que és veritat que, i això cal dir-ho, per exemple, pediatria hem tingut els serveis d'urgències tranquils, normals, no hem tingut manca de llits en cap moment al taulí aquest hivern, i malgrat això, les males notícies de les urgències d'adults del taulí ens fan molt mal, perquè la gent no ens ve, ni la gent no ve al taulí, se'n va a l'Hospital de Terrassa, se'n va a altres centres privats, i una mica per la por al col·lapse del taulí. Però el col·lapse del taulí, com a mínim el que jo conec i el que jo sé, que és pediatria, no és tal. O sigui, la gent pot confiar, anar tranquil·lament a urgències, o si el deriva el seu pediatre, anar-hi sense cap mena de problema, perquè realment la pediatria és un pèl diferent a l'adult. Aquest col·lapse que hi ha d'adults a taulí urgències en pediatria no és tal, i realment els llits no ens han faltat. Vull dir que això també cal dir-ho, que aquí es transmet una obsessió per no anar al taulí urgències, perquè la gent es pensa que allà no s'hi pot anar per res. Vull dir,
No, perquè també moltes vegades des dels mitjans, no?, aprofitem també per dir que vagin als ambulatoris i no col·lapsar les urgències del taulí. Però com ens comentava el doctor Valentí Pineda, doncs en els casos dels nens amb tots aquests problemes a les vies respiratòries, doncs s'ha d'anar al taulí sense cap problema, que ja doncs els professionals doncs els tractaran de la millor manera possible. Doctor Valentí Pineda, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bona setmana.
Bona setmana, igualment. Moltes gràcies.